Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular com a mínim en els darrers 4 anys productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per a aquest fi. Les empreses opten a vendre mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia. Empreses de tota classe, com la de barques Ria Menorca, que ja exporta a més d'una quarantena de països. Carlos Turiol és el director de l'empresa.
Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
Tot una escoltarà més veus en aquest dilluns, dia 8 de juny, en què hi ha altres titulars destacats. Els agents de vigilància duanera de les Balears han decomissat més de 4.200 quilos de droga durant el 2025.
Segons les dades de l'agència tributària, la gran majoria, més de 2.000 quilos, són de xix. Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. Ho explica a IB3 Ràdio un d'aquests agents, en Fernando.
Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquíes o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien, Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya, realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica.
La temperatura mitjana de la mà balear va assolir un rècord històric aquest mes de maig. Vos explicam avui que és el Dia Mundial dels Oceans.
La temperatura va ser de 19,7 graus, gairebé 2 graus per damunt d'allò que és normal en un mes de maig. Els científics asseguren que les onades de calor marina són un fenomen de cada vegada més habitual. És Melanie Jusà, del Servei d'Observació Costanera de les Balears.
Gràcies a los datos de satélite, que disponemos más de 4 décadas de datos, podemos afirmar que respecto al calentamiento.
I més de 750 treballadors de l'agència tributària estan cridats a fer vaga a les Balears avui.
L'ha convocada el sindicat CESIF, que demana una millora de les condicions laborals pel funcionariat que hi fa feina. A les 11 es concentraran a la seu de l'agència tributària a Palma.
I avui també és la tercera jornada de la visita del Papalló 14 a Espanya, amb una cita esperada i polèmica. Es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
Serà una trobada privada, a l'hora baixa, sense mitjans, per preservar la intimitat dels participants. Abans, al matí, visitarà les Corts Generals i pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat. Això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil amb el lema Teixir xarxes.
Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto.
El papa també va oficiar una missa a les Cibeles.
I es complica la situació a l'Orient Mitjà.
L'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià al sud de Beirut. El govern de Netanyahu ha anunciat que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
I de la cultura, Vial Mesquida rebrà avui a les 7 del capvespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
És de les més altes distincions que pot rebre un literat en català. Mesquida ha explicat a l'informatiu matí com es prepara les hores abans de rebre el guardó. Diu que té clar que no és un homenatge a una carrera que acaba, sinó que l'encoratja a seguir lluitant.
Des del primer moment que em varen donar aquest premi vaig dir que jo no era un sant, que no me podien posar dins una capelleta ni m'havien de dur a un museu, que jo era un escriptor de cada dia, que seguiria escrivint cada dia i lluitant a través de llenguatges.
En parlarem a partir de les 7:40 i abans en els esports, destacam el futbol sala, la derrota del Palma Futsal contra el Pozo Murcia. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal va perdre per 4-1 a la pista del Pozo en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol, els de Badillo, obligats a guanyar dimecres al Palau de Somoix per seguir vius en aquesta lluita per arribar a la final. En futbol, el davanter Vedran Muriqi podria tenir les hores comptades en el Real Mallorca, després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, hagi sortit elegit. Una operació entre els dos clubs que es podria tancar per uns 15 milions i mig d'euros. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i José Mourinho serà el nou entrenador. La penya esportiva Sant Eulàlia jugarà la final per pujar a segona federació després d'imposar-se per un gol a 3 al Manacor. L'Arena Armilla de Granada serà el seu rival. En pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea, campiones del Major d'Itàlia. I en tennis, Alexander Zverev, campió de Roland Garros, després d'imposar-se Flavio Cobolli a la final per 3-7-0.
I sapiguem ara amb quin temps encetam la setmana. Això és que cifra. Bon dia.
Bon dia, l'encetam amb temps estable. Ara tenim qualque redol amb núvols baixos a l'interior de Mallorca, també qualque boira a l'interior de Menorca, però després el cel quedarà pràcticament destapat, per tant, dominarà el sol bona part de la jornada a tot l'arxipèlag. La temperatura avui remunta una mica a l'interior i també al nord de Mallorca i també a Menorca, i queda sense grans canvis a Eivissa, Formentera i també al sud i al ponent de Mallorca. Per tant, avui tindran temperatures que superaran els 30 graus a l'interior, 32 graus a Inca, Sa Pobla, també cap al nord de Mallorca arribarem a superar els 30 graus, entre els 28 i 29 graus a Menorca i màximes en torn dels 27 graus a Eivissa i a Formentera. El vent bufarà molt fluix i de component est i també amb estones d'embat a partir de migdia. I la situació a la mar avui continua bastant tranquil·la i tindrem molts redols de mar arrissada, de marejol, a Mallorca i a Menorca i encara en qualque sector amb maró, amb bones que superaran el mig metre d'altura a l'est d'Eivissa i de Formentera. Demà, a punts del nord de l'arxipèlag, sobretot a Menorca i nord de Mallorca, davalla la temperatura i puja a la resta. I també tornarem a tenir el cel gairebé estirat. La temperatura per començar la setmana, ara és de 19 graus a Ciutadella, 20 a Mahó i també és Mercadal. A Eivissa començaven 17 graus a Sant Antoni, 18 a Santa Eulària, 21 ara a Vila i 20 graus tenim a Sant Francesc i a Formentera. I a Mallorca, a l'interior, són temperatures més baixes, 18 a Sa Pobla, també a Manacor. Tenim ara 19 graus a Sa Ràpita i 21 graus ja a Palma.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7:07. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Caterina Bany, Toni Escanelles, Ansel López i Neus Pericàs. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Es dupliquen les empreses amb segell balear que opten per l'expansió exterior i l'obertura als mercats internacionals. En els darrers dos anys s'ha disparat la seva presència a l'estranger. Fixeu-vos, més de 660 companyies de les illes han exportat de manera regular com a mínim en els darrers quatre anys productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció del govern pel procés d'internacionalització amb la banda mercat, sobretot d'Alemanya, de França, Gran Bretanya, els Estats Units i la Xina.
En només un any, aquestes ajudes públiques han experimentat un increment de més del 130%. Del volum que s'exporta, destaca l'alimentació i el producte local, la nàutica, el calçat i la tecnologia i serveis digitals impulsats pel turisme. 7 de cada 10 van començar a sortir a l'exterior quan eren petites empreses. Destaquen els productors de vi i d'oli d'oliva. La directora general de l'Agència del Desenvolupament Regional, Sílvia Delgado, confirma que quan les empreses perden el temor a expandir-se a nous mercats estrangers, comença el procés de transformació. Augmenten la facturació i la plantilla, paguen salaris més alts i resisteixen millor les crisis.
Però una vegada que surten veuen que ho poden fer i que poden competir en un mercat global. I ja s'ha consolidat.
De totes les actuacions possibles, la participació en missions comercials i fires internacionals acapara més del 70% de les peticions de les empreses. D'aquesta manera, reforcen el treball en xarxa, que es coneix com a networking, i la visibilitat de marca.
Les empreses comencen fent un estudi, un pla d'internacionalització que nosaltres el fem des d'aquí, des de l'ADR Balears, els acompanyem per fer aquest pla, aquest projecte. Han de saber a on anar. És molt difícil començar de zero, no? I comencen a anar a fires, que és per això que serveix la subvenció de la conselleria.
Una empresa de les Illes que avui ja exporta a més d'uns 40 països de tot el món va començar amb un expositor a Miami. Carlos Trullol, director de l'empresa de calçat a Ferreries Ria Menorca, va encetar el procés d'expansió l'any 2001. Va ser perquè les abarques només es venien durant l'estiu.
Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
Les exportacions representen per aquesta indústria sabatera menorquina prop de la meitat de la producció anual, que s'enfila fins als 150.000 parells de sabates. Les abarques de Ferreries viatgen majoritàriament fins a Singapur, Austràlia, però també França, Itàlia i Alemanya. Davant la demanda creixent, han diversificat els models de sabata. En temps d'incertesa econòmica, com l'actual, el propietari assegura que les exportacions a molts de països l'han ajudat a resistir.
És clar, si ho tens escampat a diferents països, encara que siguin quantitats més petites, doncs és més mal de fer perdre els clients o que te caigui les ventes i la producció.
De fet, dels 4 treballadors que tenien l'any 1997, quan varen obrir les portes, han arribat a tenir una plantilla d'una norantena d'empleats. La nau industrial on s'ubiquen ara també obri les portes a visites de turistes.
I avui també vos explicam que d'un camió de mercaderies entrar al port de Barcelona i el de Ciutadella pot costar de vers 800 euros. En canvi, el mateix trajecte d'Alcúdia a Ciutadella en val més de 1.000. Tot i que la distància és molt inferior, és més que transportar mercaderies entre les illes que no fer-ho entre la península i les Balears. Els industrials es queixen que aquestes tarifes dificulten que el seu producte cresqui més enllà de l'origen.
Miquel Gual, nou propietari majoritari de Font d'Esteix, no distribueix aigua entre illes perquè amb el sobrecost no seria competitiu. En canvi, sí que ho fa a la península.
Pensem que a Menorca i a Eivissa no hi ha cap planta d'envasar aigua mineral natural i que jo no puc anar a vendre a Menorca i no puc anar a vendre a Eivissa a la meva comunitat autònoma perquè els preus meus són més cars que els preus de la península i no tenen cap tipus de subvenció com puguin tenir els canaris.
A Menorca, Julio de Olivas, president del Consell Regulador de la DOMO Menorca, diu que eviten el problema distribuint amb les seves pròpies furgonetes o a través de serveis d'agrupatge per reduir costos. Així i tot, tenir alguna bonificació per a l'exportació seria important.
Ajudaria els productors i ajudaria la distribució del formatge, segurament.
I si parlem d'altres productes no relacionats amb l'alimentació, a Huguet expliquen que per distribuir les seves rajoles hidràuliques a Menorca o a Eivissa han de passar abans per Barcelona. Isabel Jaume és tècnica de l'empresa.
A Eivissa hi ha poques opcions, el que fa que sigui molt més complicat i poca freqüència i es preuen molt més elevat, i a Menorca directament no en troba cap opció. Sempre el que, o sigui, l'opció viable, encara que sigui increïble, és anar de Mallorca a Barcelona i de Barcelona ho tornen a educar a Illes i ja va a Menorca o a Eivissa.
En presència a Mallorca, Eivissa i Menorca, i per Centro també coneix bé aquesta realitat, són paraules de Miquel Nicolau, cap de producció de les fàbriques de la cadena.
Considerant que una panada de valor mateix a Mallorca i que Eivissa que de Menorca. No han de perjudicar els clients per fet d'estar a una illa menor. I nosaltres, pues, el que hem trobat és que aquest cost mos han de menjar.
Aquest sobrecost els ha obligat a tenir centres logístics a cada illa.
I avui s'activen els bons de producte local del govern. La campanya s'allargarà fins dia 7 d'agost o fins que s'exhaureixin aquests bons. Seran de 10 euros, cada consumidor en pot fer servir 10. Segons explica el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, es distribueixen de manera equilibrada entre les illes amb un increment del 30% per a Formentera i del 20% per a Eivissa i Menorca.
El 94% dels productors que van participar a la primera campanya repeteixen, el que vol dir que és una cosa que els va funcionar molt bé i que també aconseguim tenir establiments a totes les illes.
Aquesta actuació forma part de les mesures extraordinàries aprovades pel govern per protegir el teixit econòmic i productiu de les Balears davant la guerra a l'Orient Mitjà.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix. destinant més de 30 milions d'euros a modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7 i 15 minuts. Els agents de vigilància duanera de les Balears varen decomissar l'any passat més de 4.200 quilos de droga, la gran majoria més de 2.000 quilos varen ser d'haixix. Són dades facilitades per l'agència tributària. A més de la confiscació de substàncies d'estupefaents i la detenció de narcotraficants, els agents han detectat que en els darrers 5 anys s'ha incrementat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. A IB3 Ràdio han parlat amb un d'aquests agents. Ens ho explica Carme Moreno.
Es tracta d'en Fernando, que per raons de seguretat no ens ha donat el nom complet. Aquest treballador de vigilància duanera explica que la detenció de les narcollanxes és una feina molt perillosa per les condicions de la mà, que no sempre són favorables, i perquè més treballen amb armes.
Entonces son momentos muy peligrosos porque hay que arriar l'auxiliar, subirse al auxiliar, abordar el velero y con olas, con... O sea, son momentos muy peligrosos. Tienes que ir armado. Normalmente los contrabandistas siempre intentan destruir las pruebas, entonces siempre intentan que el barco se hunda.
En Fernando explica que fa 10 anys no era habitual trobar narcollanxes a les costes de les illes, però en els darrers anys aquesta tendència ha canviat, ja que els narcotraficants fugen dels jazires i es desplacen a punts com l'arxipèlag, on arriben a la costa per fer la descàrrega de droga procedent de diferents continents.
Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquíes o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica. Normalmente se usan pesqueros de no muy gran tamaño. En los últimos años se han captado también narcos submarinos. En Baleares no, pero en las costas gallegas sí. O sea, son de construcción casera.
Els agents de vigilància duanera i la resta de treballadors de l'agència tributària estan cridats a una vaga de 24 hores avui dilluns per reclamar millores, entre elles que la vigilància duanera sigui considerada una professió de risc.
I la mala combustió d'una caldera de gas és la causa més probable de la intoxicació per monòxid de carboni de 13 persones en un habitatge de Sa Vila de Palma. Quatre d'elles varen resultar ferides greus i romanen encara ingressades. Els veïnats denuncien que la casa es comercialitza com a lloguer turístic il·legal i que cada cap de setmana hi ha festes.
Els ferits els varen trobar inconscients a l'interior de l'habitatge i els varen traslladar d'urgència a l'Hospital de Son Espases. Són joves d'entre 23 i 34 anys. També s'han atès nou veïnat de l'edifici en mal estar i en marejos. Carme Colomà és la presidenta de la comunitat afectada.
A una porxada que tenen tota tancada, que han insonoritzat, que costa que són inquilinos, han insonoritzat tot, pues sabeu que ha hagut una fuga de gas, perquè, claro, els bomberos el que ens han dit que podria ser que el termo cremar malament i tenen tot, totes les tuberies que donen dins el porxo.
Els veïns estan farts perquè a l'habitatge gairebé cada cap de setmana s'hi organitzen festes, hi ha renous, també trànsit de persones continu.
I aquí hi ha un trull de gent que ens hi surt cada vespre.
És continu, o sea, entre setmana és tranquil, però el fin de setmana ja empiezan con fiestas i entra gente diferente sempre.
La policia, de fet, ha aconsellat al veïnat de la finca que interposin una denúncia per aquests fets perquè la seva vida s'ha posat en risc.
I ho destacàvem avui als titulars. La temperatura mitjana de la Mar Balear el mes de maig va ser de 19,7 graus. És gairebé 2 graus per damunt de la temperatura normal i el rècord històric d'ençà que hi ha dades de satèl·lit fa 44 anys. Ens trobem en una nova onada de calor marina, un fenomen que de cada vegada és més habitual i que els científics relacionen amb l'escalfament global. Avui, Dia Mundial dels Oceans, parlem de les causes i de les conseqüències d'aquesta situació.
Així és, ja els valors mitjans són molt elevats, però també els registres màxims de les boies, com per exemple els 24 graus de la Badia de Palma, més de 25 a Mahó i més de 26 a Sa Dragonera. La científica Melanie Jusà, del SOCIP, el Servei d'Observació Costanera de les Illes Balears, avisa que l'increment de la temperatura marina ja és una tendència que es nota especialment a la Mediterrània.
como consecuencia del calentamiento global, las temperaturas del océano y las olas de calor marinas han aumentado de manera considerable en el océano global, pero particularmente en el mar Mediterráneo y en el mar Balear. Gracias a los datos de satélite, que disponemos más de 4 décadas de datos, podemos afirmar que respecto al calentamiento del mar se trata de una tendencia y de, no de un hecho puntual.
I, a més, els impactes d'aquest increment de la temperatura de la mar són molt variats, per exemple, la pèrdua de la biodiversitat per la mortalitat de les espècies i també l'alteració dels cicles de reproducció, però també augmenta la possibilitat de tempestes molt intenses per la tardor.
Al aportar más calor y humedad a la atmósfera, las aguas cálidas pueden contribuir a la intensificación de fenómenos extremos como tormentas con lluvias torrenciales, que pueden causar inundaciones, pérdida de playa.
De fet, aquest estiu s'espera que la temperatura de la mar sigui elevada per la mateixa inèrcia amb la qual hem arribat al juny. Això sí, tot dependrà de les condicions atmosfèriques. A més, el possible desenvolupament del fenomen climatològic conegut com el Niño podria causar una pujada global de la temperatura als oceans.
D'aquest fenomen del Niño en parlarem a les 8:30 amb Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia Física a la Universitat de Barcelona. Les dades de l'Institut Balear d'Estadística del primer trimestre fan preveure que enguany també es batrà el rècord de pressió humana registrat l'agost de l'any passat, quan a les illes hi va arribar a més de 2.083.000 persones. Les xifres mostren com la dependència al sector turístic va en alça. Un altre indicador és el volum de negoci dels hotels. La facturació del sector hoteler i altres allotjaments turístics s'ha incrementat al voltant del 75% els darrers 10 anys i l'ingrés per habitació disponible durant el mes d'agost ha passat del 164 euros el 2023, el 194 del 2025.
I els experts en geografia humana adverteixen que no hi ha cap indicador que faci pensar que la pressió humana canviarà de tendència i baixarà. No només no s'aconsegueix diversificar l'economia, sinó que el turisme guanya encara més pes, ho explica el doctor en geografia Matías Reus.
Com que no hi ha diversificació econòmica, hem de viure de turisme. Per tant, és com un peix que se mossega la cola, perquè al final més gent vol dir més turistes, perquè tot més o menys que això també seria un altre tema, no? Però puguem mantenir un cert nivell de vida. Aleshores, sense diversificació econòmica, crec que és un poc irrealista pensar que aquesta pressió humana no se segueix incrementant.
El problema, explica el doctor en geografia, és que la sensació de saturació no fa que es perdi l'interès per visitar les illes o directament per venir-hi a viure.
No tinc coneixement de cap destí turístic que ja de la història la gent ja hagi deixat anar perquè estigués massificat. Podem anar, per exemple, a grans capitals europees, Londres o París, i estan plenes de cada dia tenen més turistes. I sí, segurament hi ha qui va i diu no m'agrada tanta massificació, però la gent no deixa d'anar-hi.
L'ingrés per habitació disponible d'hotels s'ha incrementat prop d'un 60% en la darrera dècada i el nombre d'allotjaments turístics, segons dades de l'Ibestat, ha passat dels 2.770 del 2016 als més de 3.600 del 2024, que és el darrer registre que hi ha.
Una realitat que constaten precisament a Pollença, l'associació hotelera d'aquesta zona explica que la pujada de preus de les habitacions es deu, d'una banda, a l'increment de costos i, d'altra, la voluntat d'intervenir en un turisme de més qualitat. Aina Sastre és la presidenta de l'associació.
La filosofia d'aquí, sobretot de la zona de Pollença, és aquesta, és anar a un turista de més qualitat, inclús hi ha potser menys ocupació, però preferim mantenir de qualitat i no les massificacions o de baixa qualitat.
Sastre afegeix que la inversió en qualitat a Pollença fa que es redueixi la sensació de saturació.
I a Eivissa, l'ocupació de l'habitatge vacacional va arribar fins al 85%. L'any passat, el sector, però, mira en cautela i expectació aquesta temporada a causa del conflicte a l'Orient Mitjà, fet pel qual enguany la majoria de les reserves es fan en el darrer moment. Ivonne Aranyó.
La previsió per aquesta temporada en el lloguer d'habitatges turístics és bona. Hi ha reserves, però la majoria es fan amb poca previsió de temps. Asseguren des del sector que la gent no s'acaba de fiar per la incertesa que genera la guerra a l'Orient Mitjà. José Antonio Llano és president de l'Associació d'Habitatges Vacacionals de les Pitiuses.
La gente parece que no quiere dejar de viajar, pero se lo está pensando, está negociando y está esperando un poquito el último momento, ¿no? Quizás esperando encontrar pues, la oferta de último momento o preveient a veure què pot passar a nivell internacional.
Tot i que juliol i agost continuen sent els mesos forts de l'estiu, cada any es registren més reserves als mesos de temporada baixa, tot i que les estades són curtes. Això, diuen, gràcies als esdeveniments que se celebren a diferents indrets de l'illa.
De moment, reserves a corto plazo, pues bien. La temporada alta vemos un poquito que está costando, pero bueno, aún es pronto. Y vemos también pues, un alargamiento de la temporada y gente incluso reserva pues, para septiembre y octubre, preveyendo los meses un poquito de menos afluencia de gente a la isla. ¿No?
El britànic i l'espanyol continuen sent els mercats tradicionals, tot i que darrerament s'ha registrat una forta pujada del mercat francès. Després d'una ocupació del 85% durant 2025 i unes previsions positives per enguany, el que queda clar és que Eivissa continua sent una destinació de moda.
Per cert, en relació amb el lloguer vacacional, el Consell de Mallorca celebrarà avui a les 10 el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de les places turístiques de lloguer vacacional.
Es farà a la sala de plen del Consell de Mallorca i en total se sortegen 1.069 places. Totes provenen de les baixes registrades en habitatges turístics i el nou sistema de sorteig vol garantir més transparència i, per tant, més igualtat entre els sol·licitants. Substitueix ara l'anterior mètode que es basava en l'ordre d'arribada de les peticions.
I la plataforma Menys Turisme, Més Vida convida a la societat mallorquina a sortir al carrer diumenge, dia 26 de juliol, en una protesta popular. Afirmen que la situació de massificació i de saturació turística és insostenible a l'arxipèlag.
Diuen que els representants polítics no fan res per resoldre aquest problema i continuen apostant pel creixement turístic amb noves places. Una situació que, segons la plataforma, integrada per més de 50 col·lectius, no deixa d'empitjorar un any rere l'altre. I, com a exemple, l'efecte que l'eclipsi solar tindrà sobre el col·lapse de Mallorca el pròxim 12 d'agost. Dani Comas és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
Preveiem que serà un estiu molt difícil per ser mallorquí i volem, sobretot, reivindicar que hi ha moltes treballadores patint situacions de vulnerabilitat màxima, que la situació d'emancipació i d'aconseguir habitatges dignes en aquesta illa és impossible i bueno, volem defensar un poc el dret a poder viure dins una illa que s'ha convertit en un parc temàtic.
La plataforma també ha volgut destacar que durant l'estiu no només faran la manifestació, sinó que volen que prèviament es desenvolupin accions a tots els pobles de Mallorca.
I d'aquí uns segons arribarem a les 7 i 27 minuts. És el moment ara de llegir el que diuen les portades dels diaris. Començam a les Balears, avui pendents dels successos.
És així, solen ser allò més cridaner i per això sempre moltes vegades les portades en van plenes, però a més és que hi ha hagut aquesta intoxicació per inhalació de gas, n'hem parlat ja en aquest espai informatiu, i això és la portada, per exemple, del Diari de Mallorca. Parla de quatre persones en concret, que la casa allà on eren s'havia denunciat per lloguer il·legal, just ho hem escoltat fa una estona per part de veïnats que van poder entrevistar aquí en aquesta casa. La fotografia en aquest cas és per la protesta contra la massificació turística, aquesta que just ara també acaben d'explicar. Diumenge es va presentar aquesta protesta en roda de premsa amb una mena de performance molt fotografiable, hem de dir, per això possiblement els diaris la treuen a la portada. La manifestació en tot cas serà dia 26 de juliol i dèiem, aquesta fotografia que trobem a la portada del Diari de Mallorca la trobam també molt semblant a última hora. En text, això sí, última hora, canvia de titular, precisament diu que la conversió d'hotels obsolets en pisos per a treballadors finalment no tirarà endavant. Tot i que és una proposta que ja du bastant de temps en marxa i que les conselleries, la conselleria del RAM du temps demanant en els propietaris que cedesquin aquests espais perquè els treballadors hi facin feina, i de diu, última hora ho explica la seva portada, que només 5 establiments, i a més aquests 5 establiments són de molt petites dimensions, s'han interessat amb aquesta proposta i que, per tant, no és abastament. Dels digitals, Mallorca Diario parla també d'aquesta fuita de gas a la seva primera portada, d'aquests 4 afectats. No entra en els detalls de com es va produir ni a què es dedicava aquest pis. Ara Balears, per la seva banda, en canvi, opta per la protesta, per l'altre tema que també aposten els dos diaris editats en paper a Mallorca a la seva portada. I OK Balears, per la seva banda, el que treu a la seva primera és una brega amb un ganivet a dins un bus de l'EMT. Mentrestant, el Menorca diu que la manca de treballadors a la Seguretat Social passa a ser crítica ja, falta molt de personal. També destaca la creació de places de pagament a l'aparcament de caravanes. És a dir, a partir d'ara les caravanes que aparquin allà hauran de pagar d'obvés. I do pel que fa a les pitiuses, mostren les processons del Corpus, en aquest cas, el periòdico d'Eivissa, la de Madrid, amb el Papa, El Diario d'Eivissa, la de Vila, amb pètals de flors pel camí.
I precisament de la visita del Papa a la premsa estatal en va avui plana.
És així. El País ho du a la portada. Destaca que reivindiquen el seu discurs la part social i també diu que va ser multitudinària aquesta trobada amb una fotografia, evidentment, que ho demostra, una fotografia a El País de quatre columnes avui i a la part de dalt, ben destacada. El Mundo, en canvi, la posa a cinc columnes i bastant més grossa, de pràcticament mitja pàgina. Destaca aquest altre rotatiu que el Papa va treure pit del futur que té la fe. L'ABC més encara, fotografia de tota la portada sencera, val a dir que l'ABC ho sol fent, això, en aquesta maquetació de foto completa, diu el Papa contra els murs i en petit diu que va cridar a la gent a oblidar la polarització. I La Vanguardia, per la seva banda, que també ho treu en gros, deixa però una part a altres temes en petit a la seva portada, així mateix, i ho salda amb un titular planer que diu que el Pontífex atreu multituds.
I hem arribat ara a les 7:30 a repassar amb els principals titulars. Es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular, com a mínim en els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per a aquest fi.
Les empreses opten a vendre a mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia. Empreses de tota classe com les Abarques, Ria Menorca, que ja exporta a més d'una quarantena de països. Carlos Trullol és el director de l'empresa.
Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
I atenció, el testimoni que avui vos oferim a l'informatiu matí, en Fernando, i és agent de vigilància duanera.
Yo he participado hace unos años en un par de aprehensiones a veleros que se hicieron desde la patrullera de Baleares y coincidieron que fueron en condiciones de mar muy malas las dos. Entonces son momentos muy peligrosos porque hay que arriar el auxiliar, subirse al auxiliar, abordar el velero y con olas, o sea, son momentos muy peligrosos.
L'any 2025 aquests agents varen decomissar més de 4.200 quilos de droga a les Balears.
Segons les dades de l'Agència Tributària, la gran majoria, més de 2.000 quilos, són de xix. Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag.
I la temperatura mitjana de la mà balear va assolir un rècord històric aquest mes de maig. Vos explicam avui que és el Dia Mundial dels Oceans.
La temperatura va ser de 19,7 graus, gairebé 2 per damunt d'allò que seria habitual en un mes de maig. Els científics asseguren que les onades de calor marina són un fenomen de cada vegada més habitual. És Melanie Jusà, del Servei d'Observació Costanera de les Balears.
Gràcies a los datos de satélite, que disponemos más de 4 décadas de datos, podemos afirmar que respecto al calentamiento...
I el Consell de Mallorca celebrarà avui el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional.
Es durà a terme la sala de plans del Consell de Mallorca i en total es sortegen 1.069 places. Això quan han sabut que a Eivissa l'ocupació de l'habitatge vacacional va arribar fins al 85% durant el 2025. Enguany, però, creixen les reserves de darrera hora.
I més de 750 treballadors de l'Agència Tributària de les Balears estan cridats a fer vaga avui.
L'ha convocat el sindicat CESIF, que demana una millora de les condicions laborals del funcionariat que hi fa feina. A les 11 es concentraran a la seu de l'Agència Tributària a Palma.
I avui també hi ha la tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, amb una cita esperada i polèmica, es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
Abans, al matí, pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat, això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes.
Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implique encuentro, escucha, diálogo y respeto.
El papa també va oficiar al matí una missa a les Cibeles.
I es complica la situació a l'Orient Mitjà.
L'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià al sud de Beirut. El govern de Netanyahu anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
I de la cultura, Biel Mesquida rebrà avui a les 7 del vespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
L'informatiu matí d'Ivetra Ràdio ha pogut parlar-ne amb ell les hores prèvies de partir cap a Barcelona. Nerviós, excitat i mai preparat, diu, per aquest reconeixement.
I m'ha cridat en Xavier Antic i jo vaig dir, que voleu de jo? Diu, no, te volem donar el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes. I ja me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
I pel que fa al temps, és que Cifra, bon dia, com començam la setmana?
Bon dia, la començam en temps estable, amb el cel gairebé destapat, tenint qualque bany de boira que ja es va desfent a l'interior de Mallorca i també de Menorca. Continuarem així, amb molt de sol a tot l'arxipèlag i durant tota la jornada, i amb una pujada de la temperatura màxima avui ja arribarà a superar els 30 graus en molts de sectors de Mallorca, sobretot puja a l'interior i també al nord de l'illa. Arribarem també als 28-29 graus a Menorca, també puja bastant la temperatura respecte a la d'ahir a Menorca. A Eivissa i a Formentera quedarem en torn dels 27-28 graus. El vent bufarà fluix i de component est, i la situació a la mà bastant tranquil·la, amb molt de redols de marejol, fins i tot àrees de mar arrissada. Només tindrem qualque sector en maró a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera. També bufarà una mica d'embat durant les hores centrals del dia. Demà sí que torna a davallar la temperatura, sobretot on avui pugen més, al nord de les illes. Temperatures ara per començar de 21 graus a la Savina, 21 també a Eivissa, a Vila i a Palma. I a Maó tenim 20 graus ara.
Informatiu matí. Esports.
7:35 minuts, encetat amb els esports. Derrota de l'Illes Balears a Palma Futsal en el primer partit de semifinals. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí perd per 4-1 a la pista del Pozo Múrcia en el primer partit de la sèrie semifinals pel títol de Lliga. El Palma, que el descans guanyava per 0-1 amb un gol de Deivao, va desconnectar la segona part i va sortir golejat per Gadella, Rivera, Ricardinho i Rafa Santos. Sentint l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Poco de recriminar a los jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante, y eso en casa del Pozo, pues al final terminas penalizándolo.
Amb aquesta derrota, el Palma Futsal afrontarà el segon partit dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Son Moix, amb l'obligació de guanyar i no acomiadar-se de la temporada. Vadillo.
Ahora es recuperar, descansar, y en casa con nuestra gente, pues sabiendo las cosas que tenemos que hacer mejor, seguramente daremos mejor versión que hoy, y sabiendo de que enfrente tenemos a un grandísimo rival que también nos lo van a poner muy difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido que tenemos que hacer, vamos a salir por el rival y a ver si somos capaces de sacar el punto adelante.
Car de victòria dimecres, el partit de desempat es tornaria a jugar a Múrcia. En futbol, el davanter Vedan Muriqi podria tenir les hores comptades en el Reial Mallorca després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, hagi sortit elegit. Una operació entre els dos clubs que es podria tancar per uns 15 milions i mig d'euros. Aquesta setmana també podria ser clau pel defensa Pablo Maffeo, que podria acabar a l'Olympiakos de Grècia. I Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Reial Madrid i revalida així el seu mandat amb el 65% del vots. Florentino governarà el club fins al 2030 i José Mourinho serà el nou entrenador. Més futbol, la penya esportiva Santa Eulàlia jugarà per ascendir a segona federació contra l'Arenas d'Armilla de Granada després de superar a la final autonòmica en el Manacor per un gol a 3. Ramiro González és l'entrenador de l'equip pitius.
Contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace 2 meses, pero muy contento, la verdad que esto nos da vida. Sí, yo creo que hemos actuado como un gran equipo, ¿no? Sin ponernos nerviosos, haciendo lo que tocaba en cada momento, una superioridad que hemos visto que ha sido abismal. Al final, tenemos futbolistas muy buenos, son de otra categoría.
I l'entrenador del Manacor, Miquel Aguado, tot i la derrota del seu equip, se sent orgullós.
Bueno, jo crec que hem fet un partit digne de lo que és l'equip de la temporada. Els hem tingut, hem perdonat, i bueno, contra aquest equip, si perdones en final, ho pagues, però bueno, super orgullós de lo que hem fet, de la imatge d'avui, de la imatge de Sagrado, i bueno, hem arribat fins on hem pogut.
I a la semifinal del play-off de Sense Primera Divisió, Castelló 1, Almeria 1 i Las Palmas 0, Màlaga 1. Demà a l'estadi Juego Mediterráneo, la tornada de l'Almeria Castelló i dimecres a la Rosa B del Màlaga Las Palmas. En dos partits començaran a les 9 del vespre. També la selecció espanyola disputarà aquesta pròxima matinada a les 4, el darrer amistós abans del Mundial contra el Perú a Puebla, Mèxic. Deixem el futbol per la mare de pàdel, Gemma Trià, i la seva companya Delfi Brea s'han proclamat campiones del Major d'Itàlia. La menorquina i l'argentina s'han imposat a la final de Roma en dos sets amb parcial de 6-1 i 7-5, Ari Sánchez i Andrea Ustero. Després de perdre 5 final de manera consecutiva, la parella número 1 del món ha aixecat el seu tercer títol d'aquest 2026. En motociclisme, el Gran Premi d'Hongria, MotoGP, Marc Márquez guanya la carrera i certifica la seva victòria número 100. El pilot mallorquí Joan Mir va caure a la 16a volta, mentre que Moto2 i Sant Guevara va ser 6a després de sortir a la pole, però perdent posicions a la sortida per mort d'una sanció després de fer una maniobra imprudent. Precisament sentim el pilot mallorquí.
Lo he dado todo, una P6, después de un fin de semana complicado con muchos problemas en mi freno delantero. Entonces tocará seguir apretando y el campeonato al final es muy, muy largo. Creo que es muy pronto, estamos en la octava carrera, todos los puntos son valiosos claramente, pero creo que queda mucho campeonato por delante para poder seguir luchando y recuperando puntos.
Isan Guevara continúa segon en la clasificació general i el pròxim campionat serà la República Txeca. I acabam amb Dora Pomer. En ciclisme s'ha acabat el Giro d'Itàlia i pel que fa a la representació balear, Mavi Garcia està finalment 20a a la general, mentre que Marina Grau ha quedat a la posició 77. La guanyadora ha estat la neerlandesa Demi Vollering. I en tennis, Alexander Zverev ha guanyat el seu primer Roland Garros després d'imposar-se a la final a Flavio Cobolli per 3-16-2.
Gràcies, Toni. Són ara les 7:41. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosc.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7 i gairebé 44 minuts, tercera jornada avui de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, amb una cita esperada i polèmica. Aquest dilluns es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església. Serà una trobada privada, a l'hora baixa, sense mitjans, per preservar la intimitat dels participants. Abans, al matí visitarà les Corts Generals i pronunciarà un discurs davant del Congrés i el Senat.
I també avui de matí, diverses associacions de víctimes d'abusos es concentraran davant l'Anunciatura Apostòlica. Consideren que han estat exclosos d'aquesta reunió i que se n'han prioritzat d'altres manco crítiques. L'entitat Iglesia Reparació Total ja va protagonitzar precisament ahir aquesta trobada fictícia amb el pontífex. El portaveu de l'associació, Miguel Hurtado, que va ser el primer denunciant dels abusos de l'abadia de Montserrat de Catalunya, es mostrava especialment decebut.
Muy polémica la decisión del Vaticano de reunirse con víctimas de perfil bajo que procesan su dolor en privado y que han entrado dentro de los mecanismos de reparación de la Iglesia y no reunirse con los activistas. Y también ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente.
Avui serà el darrer dia de Lleó XIV a Madrid. Demà continuarà el seu viatge apostòlic a Barcelona.
Això després d'un cap de setmana maratonià a la capital, amb tot de celebracions, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes. Després d'una llarga ovació en el seu discurs, ha apostat pel diàleg social, centrat en la dignitat humana i el bé comú.
Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto. En los varios sectores de la actividad humana debemos cuidar el lenguaje que se utiliza, escrito, oral, y en el entorno digital, también el de las imágenes, porque la comunicación nunca es neutral.
També han fet una defensa del diàleg social alguns dels interventors en l'acte.
I més enllà d'això, l'acte ha estat marcat per l'espiritualitat amb intervencions que el pontífex ha escoltat de representants del món de la cultura, també de l'art, de l'esport i de l'economia, entre d'altres les paraules d'un emocionat Antonio Banderas.
Fui encontrando respuestas, algunas tan simples como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras ésta le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años. O a través de la voz que rompía el aire claro de primavera de los cantaores y cantaoras de saetas.
També, precisament, i xerrant d'art amb l'actuació de Sara Baras i la veu de Rosalén davant 15.000 assistents, abans d'aquesta trobada, Lleó XIV ha oficiat una missa a la plaça Cibeles.
Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
Ha estat amb l'assistència d'un 1,5 milió de persones.
I d'internacional, l'alto el foc al Pròxim Orient, en el punt més crític amb bombardejos creuats, l'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta al bombardatge israelià al sud de Beirut. L'escalada de tensió creix i el govern de Benjamin Netanyahu anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
Els d'aquest diumenge han estat els primers atacs israelians al Líban des del darrer anunci de treva entre Israel i l'Iran. Aquesta matinada, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat diverses onades de projectils contra Israel en represàlia pels atacs israelians al sud de Beirut, precisament, que han deixat dos morts i més d'una desena de ferits. I ha exigit al govern israelià que aturi els atacs al Líban. El règim iranià ha advertit Washington que si Israel els ataca, consideraran les bases militars nord-americanes a la regió com a objectius legítims. En resposta, l'Iran, Iraq i Síria han anunciat el tancament de l'espai aeri.
Després d'aquest atac, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que hi havia un acord a tocar.
A través de la Fox avisa que l'exèrcit nord-americà està en alerta, que estava a punt de signar l'entesa dilluns, dimarts o dimecres i que no vol que aquest atac tiri per enrere la feina feta. També ha assegurat que telefonarà Netanyahu per demanar-li que no respongui a aquest atac. Per la seva banda, el primer ministre afirma que controlarà aviat el 70% de la franja de Gaza. Suposa una violació de l'alto el foc acordat a l'octubre amb la mediació dels Estats Units i que estipulava el replegament de les forces israelianes conservant el control de fins al 53% de l'enclavament palestí.
I al Perú, Fujimori es perfila com a guanyador de la segona volta de les eleccions presidencials amb prop del 53% dels vots.
Amb més del 50% de l'escrutini d'aquesta segona volta, la candidata de l'extrema dreta de Força Popular, Keiko Fujimori, concentra el percentatge més alt de vots per aconseguir la presidència del Perú després dels comicis d'aquest diumenge. Així, la filla de l'expresident peruà té un lleuger avantatge respecte al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, que plega un 42% dels sufragis.
Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra.
I també és notícia d'aquesta matinada el fort terratrèmol de magnitud 7,8 que ha sacsejat al sud de Filipines i que ha obligat a emetre alertes de tsunami.
Les autoritats han reportat, de moment, 3 persones mortes i altres 5 ferides. Entre els danys materials, prop d'una quarantena d'edificis que han resultat malmesos. S'han registrat també múltiples rèpliques d'aquest sisme inicial que oscil·len entre les magnituds de l'1,3 i el 6,7 a l'escala de Richter. L'Institut Filipí de Vulcanologia i Sismologia ha activat alhora l'alerta de tsunami amb ones que podrien superar més d'un metre d'alçada de manera normal.
I a l'estat espanyol del judici contra el germà de Pedro Sánchez, avui l'audiència de Badajoz, les acusacions populars eleven a definitives les seves conclusions.
Així coneixerem la lletra petita de les acusacions contra David Sánchez i Miguel Ángel Gallardo per la contractació del germà del president del govern espanyol a la Diputació de Badajoz.
I jutgen per enaltiment del terrorisme de 7 acusats d'homenatjar una terra.
La Fiscalia demana penes de fins a 2 anys i 9 mesos de presó per als encausats d'enaltiment de membre d'ETA, Ibai Aguinaga a Vizcaya, que va quedar en llibertat el 2022 després d'haver complit 20 anys de presó.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en un tiroteig a la zona franca de Barcelona.
Un tiroteig que va ser a nit al carrer de la Mineria, a la mateixa zona on va haver-hi un altre atac mortal. Fa just 3 setmanes, en arribar-hi els agents, s'han trobat una persona amb una ferida per arma de foc, tot i que han intentat reanimar-lo finalment, però ha mort. De moment no se sap qui ha estat l'autor dels fets. L'Ajuntament de Barcelona va aprovar un reforç de la presència de la Guàrdia Urbana als punts més conflictius de la ciutat.
I també a l'estat espanyol, el sindicat CESIF ha convocat per avui una vaga general de 24 hores dels 28.000 treballadors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Demanen una millora de les condicions laborals dels funcionariat que hi ha a la feina. A les Balears hi ha un total de 756 treballadors i a Palma, a les 11, es farà una concentració a la delegació del carrer Cecili Metel.
Parlam d'una vaga que té 3 objectius, el desbloqueig de la carrera professional, també la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc pels treballadors de vigilància duanera. Antoni Roigé, delegat del CESIF de l'Agència Tributària de les Balears, diu que aquesta vaga no s'ha convocat per sorpresa, sinó que és el resultat de 2 anys d'espera.
Fa 2 anys ja varen instar l'administració i varen promoure un conflicte, varen sortir del conflicte sense fer vaga, sense promesa de l'administració de negociar. 2 anys després continuam igual i ens hem vist abocats a promoure aquesta jornada de vaga.
També retreu la manca de personal, ja que assegura s'haurien d'incorporar fins a 5.000 nous llocs de feina de treballadors a la plantilla.
En general, fa molt d'anys que hi va haver una taxa de reposició 0, hi havia més jubilacions que incorporacions, i tot i que cert que en els darrers anys s'ha incrementat un poc de plantilla, no s'han cobert tota la necessitat de les places.
I també un altre col·lectiu que està cridat a fer vagues, el dels socorristes de les platges de Palma, han anunciat aturades els dies 23 i 24 de juny, coincidint amb Sant Joan. Denuncien el deteriorament del servei de salvament i de socorrisme i la manca de resposta de l'Ajuntament.
Entre les deficiències denunciades hi ha l'absència de mòduls de primers auxilis, també de serveis d'accessibilitat i de banys a diverses platges del municipi.
I vos parlem ara de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Aquestes celebracions ja escalfen motors. Centenars de persones s'han aplegat aquest cap de setmana a Ses Arenes de Dalt, en un dels replecs més tradicionals i estimats del calendari santjoaner. Cristina Tomàs.
Les ganes de festa ja es noten a Ciutadella.
Ja tenim ganes de festa.
Fem un pot de pinya entre tots, ens coneixem i fem bo i mira, com que va, ens solen convidar.
I ara anirem a fer un ginec, que és el primer que serà d'aquest any.
Famílies, amics, veïns i cavallers comparteixen un dia de festa i alegria que per a molts marca ja el compte enrere cap a Sant Joan, el replec de Ses Arenes de Dalt de Valeriano Allés.
És el començament de la festa, és el dia que nosaltres podem fer cosa que nostra. Tenim una germanor en quant a fer pastes i panets i coses i després ho treus i, bueno, ho sentim i ho disfrutem.
Un dels atractius del replec és precisament el seu ambient familiar i proper que permet viure els cavalls de ben a prop.
Pots ser tot allà, és el millor que hi ha.
Molt proper tot.
Molt bon ambient.
Passem molt bé amb la família.
Ho disfruto molt més que les festes.
Ui, ho veiem beníssim. Jo ja són les festes meves de tot Menorca.
I així començàvem un poc més pres, perquè som us fan curtes les festes.
I tot i que fa prop de 3 dècades que se celebra, continua sorprenent qui el descobreix per primera vegada.
I gràcies a Déu que ha vingut, perquè ella m'ha duit. I la veritat és que no ho havia vist mai i m'encanta, ho trob preciós.
Quan ho vaig descobrir és que me va enamorar. M'encanten els cavalls, però el que fa aquesta gent aquí, chapó, chapó, chapó.
I la veritat és que està molt guai. Així comences a agafar ganes per Sant Joan.
Ses Arenes de Dalt ha tornat a reunir centenars i centenars de persones en una jornada que, per a molts, marca el compte enrere d'un Sant Joan que ja és a tocar.
I d'haver d'una cita que encara no ha començat a una altra que ja ha acabat, la Fira del Llibre de Palma. Ha posat punt final a una nova edició i ho ha fet amb un balanç positiu dels llibreters, 10 dies de contacontes, de tallers, de firmes i de presentacions que han fet les delícies dels amants de la lectura.
De fet, el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Miquel Ferrer, assegura que la fira acaba ja amb un increment de vendes.
I hem augmentat entre un 5 i un 10% les vendes durant aquests 10 dies de fira. L'any passat també ja vàrem aconseguir augmentar més d'un 10% les vendes, per tant, sí que sabeu que vàrem triar bon lloc.
Una opinió que comparteixen els llibreters que parlen d'un nombre ben elevat de visitants i també de vendes. Són Adrià Garcies, propietari d'Insular Literària, i Margalida Castell, gerenta de la llibreria Quart Creixent.
El balanç és molt positiu, estem molt contents, ha anat millor que mai.
Ha passat bastanta gent, estem contents, jo crec que se consolida l'espai de la plaça Espanya.
I llibres com Prometeu de Mil Maneres, de Carles Rabassa, i Manual de Defensa del Català, d'Òscar Andreu, han estat el més venós en algunes de les parades, a més dels llibres infantils d'autors locals.
I arribarem a les 8 amb un nom propi, Biel Mesquina.
Més lluny. Heu d'anar més lluny.
Ja és difícil que Biel Mesquida pugui anar més lluny, com diu el seu amic Lluís Llach, que avui vespre rebrà el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Serà a les 7 del vespre al Palau de Música Catalana. Biel Mesquida passa a formar part dels grans noms de la literatura feta en català, com ho feren Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Maria Villan Gómez, Baltasar Porcel, Josep Massot i Montaner, Joan Bany i Clar, Maria Antònia Oliver i Antònia Vicenç.
Des del 1971, aquests balears han rebut premis i enguany el reconeixement idò està per Biel Mesquida. L'informatiu Matí d'IV3 ha pogut parlar-ne amb ell les hores prèvies de partir cap a Barcelona, nerviós, excitat i mai preparat pel reconeixement més alt que pot rebre un lletraferit a les terres de parla catalana.
No, un no se prepara per això, perquè jo no estava preparat per res i jo sabés que et infinito amb el Premi d'Honor de Lletres Catalanes i me crida en Xavier Antic i jo vaig dir, què voleu de jo? Diu, no, te volem donar el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. I jo me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
Aquesta conversa es va produir el mes de febrer i ha hagut d'esperar el febrer i mig març per compartir-ho quan es va fer públic per part d'Òmnium Cultural. Embargada la notícia i les emocions, en aquest temps va ser homenatjat per la Fundació Mallorca Literària per, entre altres coses, el 50è aniversari de la publicació del mític L'Adolescent de Sal.
I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir Pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viven pletòrics. Jo me sentia pletòric.
La cerimònia girarà entorn d'ell, gent coneguda de la comunicació en català farà intervencions per acabar amb un discurs que ell vol que sigui breu, tot i que diu té molt per dir encara.
Començo dient que en aquesta època de descreença, voler, aquest amic vostre, o visionari, foll, fervorós, lluitador, no té, sinó que practica un parell de creences ben clares i catalanes, ben fondes i ben arrelades, que són bones d'entendre. Fa de l'estimera la seva respiració necessària per viure i per sobreviure. I té l'escriguera com a què fer, vestir i obrar la casa hospitalària en què viuen de pinta en ample tots els llenguatges.
Aquesta manera de fer ha fet que Biel Mesquida meresqui aquest premi. Serà una estàtua que no serà de sal, però tampoc de marbre. Serà delicada però resistent, que aguanta els anys i les ferides. Serà de marès, com la seu o com la seva casa davant la mà.
Bon viatge pels carrers, que el seu...